Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. Els ripollesos Jordi Ostenc i Oriol Encarrà han estat citats pel jutjat de Figueres el proper dia 22 de juny per presumptes desordres públics. Han de donar explicacions pels talls de carreteres que es van produir durant la Setmana Santa a l'Empordà. En principi, els dos joves vinculats al CDR del Ripollès no tenen intenció de declarar, d'acord amb l'estratègia que estan definint amb les advocades d'alerta solidària que els representen. Ens informa Laura Segú des de Televisió del Ripollès. Bon dia.
Ostenc i Encarrà denuncien que les identificacions de les 11 persones citades a declarar van ser aleatòries, fins al punt que n'hi ha que no estaven ni tan sols al lloc dels fets. També reiteren que ho tornarien a fer. Escoltem els dos joves vinculats al CDR.
Tom ja marxava i és això. De cop es va presentar unes patrulles de Mossos i van començar a identificar gent. I el que dèiem, identificacions aleatòries. De fet, hi va haver gent que no va participar.
Per tant, l'estratègia és bastant és més indiferent.
Pel que fa a cultura, la Casa Imat de Sant Cugat impulsa el projecte La Capsa, adreçada a artistes en actiu i amb algun vincle a la ciutat. L'equipament ha habilitat un espai on els artistes poden deixar les seves pràctiques en una capsa de 30 per 25 centímetres i 10 d'ample. Cugat.cat, Albert Prat, amplien, sisplau.
Bon dia. Els treballs poden ser en format digital o paper. L'objectiu és crear un arxiu dels artistes de la ciutat, obert a tothom, i que doni visibilitat al teixit creatiu de la ciutat. La membre de l'equip de gestió dels centres d'art municipals, Aida Mestres, ha explicat que els artistes interessats en deixar la seva obra caldrà que omplin un formulari amb les seves dades, experiència professional i el tipus de treball i format que hi deixin.
Tenim una sèrie d'arxivadors, de capses, una de cada una d'aquestes capses, donar-les als artistes perquè l'omplin amb el material que ells vulguin. D'aquesta manera, diguem que ordenem una mica l'espai, és a dir, cada artista només té una capsa, però el que sí que pot fer és que és treballar-la amb constant mutació, és a dir, quan consideri venir, treure la informació que no vulgui i renovar-la per d'altra de nova o que li sembli més interessant.
Cada artista autogestionarà el material i té la llibertat d'afegir-hi o treure-hi el que li interessi. Un altre dels objectius del projecte és vehicular l'arxiu de capses de la Casa Imat amb la programació del Centre d'Art Maristany.
En un altre sentit, ara, pel que fa a medi ambient, preservem el litoral, alerta de les noves dragues de sorra previstes pel Ministeri, un fet que afecta especialment al Maresme. Coneguem com, de quina forma. Companys de Ràdio Palafolls, bon dia, amplieu-nos, sisplau.
L'entitat ecologista denuncia que les dragues al litoral de Premià, d'Arenys i el Balaís han començat sense un estudi d'impacte ambiental, ja que se li ha donat un caràcter d'urgència. Aquestes dragues han d'ajudar a regenerar la sorra de les platges malmeses pels diferents temporals de l'hivern. A més, l'entitat ha denunciat que l'Estat està en vies de provar un seguit de futures actuacions sota el nom de Informe Técnico de Estrategia de Actuació en el Maresme, en un primer àmbit al sud de la comarca. Segons Preservem el Litoral, l'Estat opta de nou per extreure sorra al Masnou i construir espigons sense que hi hagi rere seu estudis sobre l'impacte als sistemes naturals. Creuen que l'informe denota una absoluta manca de percepció i sensibilitat històrica davant les greus conseqüències en els ecosistemes marins i litorals i en el sector pesquer que han suposat les successives campanyes de dragatge des de l'any 1986. Per tot plegat, l'entitat exigeix una moratòria dels projectes previstos pel Ministeri de Foment per la manca d'un veritable procés participatiu davant la transcendència que impliquen per al futur del litoral maresmenc. També demanen un procés participatiu dels agents implicats en el marc d'una taula del litoral del Maresme que elabori un pla de gestió del litoral i les conques hidrogràfiques amb criteris de sostenibilitat amb una visió global.
I abans d'acabar, afegirem que a hores d'ara està resolta la incidència a l'estació de Sants de Barcelona que a primera hora del matí ha afectat la circulació de trens a Veu. Deixem aquí aquesta hora. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles.
La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. 11 i 5 minuts, dimecres, dia 13 d'aquest mes de juny. Comencem aquest magazín des d'ara fins al punt de la una. Dues hores d'entreteniment en tota una sèrie de continguts. Els hi presento. Vinga. Doncs sí, tota una sèrie de continguts, els corresponents avui dimecres, com ho fem sempre. Aquestes tres primeres seccions que no varien, varien el que és a dintre, amb el seu títol no. El temps, que sempre doncs, anem a saber com està la situació meteorològicament parlant, també com estan les temperatures, fent aquestes dues comparacions, la de la Closa del Llop amb la del Club Nàutic L'Escala, és a dir, de terra endins i d'arran de mar. I en Sergi Corral, que també des del seu blog ens fa la previsió. Per continuar amb el resum de premsa per a l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, amb les veus de l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Atenció, doncs, tots els que no han anat encara a buscar el diari, els que tinguin intenció de fer-ho o els que tinguin la curiositat, perquè aquest equip els explicarà als diaris que són les principals notícies, les notícies destacades. També, com ho fem cada dia, de cada dia, de dilluns a divendres, felicitem a tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari. Parlarem d'una notícia, que passava tal dia com avui, una de que passava ara fa 5 anys, i el refreny del dia que continuem, ja ho vam explicar ahir, amb Víctor Pàmies, escoltant la veu, cada dia excepte el dijous, que són d'aquells refranys d'una seva pàgina que té dedicades als pobles, refranys dites populars dels pobles de Catalunya. Anem fent un recorregut, començant des d'aquí, des de l'Empordà, anant seguint dos comarques fins que els acabem. Amb la Montse Hidalgo intentarem treure l'aigua clara. Segur que sí, perquè sempre ho fem. Amb la entrevista que ens porta avui amb en Daniel Domínguez, el responsable de màrqueting de Guarro Cases, per conèixer la realitat d'un producte com el paper que es vol reivindicar per ser l'alternativa més sostenible i ecològica a l'ús de plàstic. El plàstic desapareixerà o irà a menys, desapareixerà no, segurament irà a menys i el paper el substituirà, sobretot, per exemple, amb les bosses dels supermercats. Sempre hem vist les pel·lícules americanes que fan servir aquelles bosses de paper en comptes del plàstic. Les bosses de nanses aquí que ara en els súpers s'han de pagar. I és curiós perquè és una de les principals empreses de paper es diu Guarro Cases. Déu-n'hi-do el nom, eh? I la Cristina, que ens continua amb els seus emprenedores. Aquesta vegada, la Cristina Cantal ens porta la Sandra Carré, que és una emprenedora de 44 anys i és creadora de PNL Cat. Es dedica a fer coaching en cavalls a les seves sessions, on també aplica tots els seus coneixements del PNL. Tot això ens ho explicaran, perquè ara aquí amb aquestes sigles ens és impossible descifrar-ho. Doncs millor que ens ho expliqui la Sandra Carré amb l'entrevista, amb la conversa que tindrà amb la Cristina Cantal. I tot això acompanyat de música de la bona. Avui és dia de versions. Escoltem aquells temes que coneixem en versió del cantant, grup, que els va escriure o que els va cantar, els va interpretar, o li van fer per ell, però ha interpretat d'una altra manera. El dimecres és el dia que fem això, escoltar versions de temes coneguts. I algun altre que tampoc sigui tan conegut, però també és la curiositat de veure quina versió en fa un altre cantant. A vegades passa això, no? Que dius, escoltes la cançó, sempre l'has escoltat per el que l'ha tret, per el que l'ha escrit, per el que la canta, per el que li han fet perquè la cantés ell, però a vegades ens passa que, no sé si a vostès els hi passa, almenys a mi sí, que escoltes la versió que en fa una altra persona d'aquella cançó i t'agrada més que l'original. I a vegades passa tot el contrari, que dius, ostres, no, no, aquí no, no acaba de funcionar. O altres vegades que dius, sí, bueno, es pot comparar, està bé, no? Aquestes són, pot ser, les sensacions que tenim com escoltem una cançó que no és del pròpiament dit que la canta, sinó que un altre cantant que en fa una versió a vegades se la porta cap al seu terreny o a vegades intenta imitar el que a l'original. Molt bé, dit, explicat, comentat tot això, ara sí que ja és el temps del temps. Molt bé, i aprofitant aquests primers compassos per actualitzar, perquè sempre hi ha variació en quant a les temperatures, actualitzar els valors de la Closa del Llop i també, com no, de Clonat i l'Escala. Comencem per la primera, la Closa del Llop, ens marca una temperatura de 23 graus en 4. Sembla que es preveu que comenci a pujar un cicle les temperatures amb una humitat del 56%. I ara anem al Club Nàutic amb una temperatura de 22 graus en 9, quasi fregant els 23, amb una humitat del 65%. Ahir hi havia molta igualtat, avui ja hi ha diferències. 56-65, quasi, mira, són els números invertits. Això en quant a humitat. I anem al que ens explica en Sergi Corral en quant a la previsió. Que avui dimecres, cel variable bona part del dia. Les nuvolades han estat més importants de matinada i matí. I també ara al migdia. A la tarda el cel s'aclarirà, quedarà molt més serè, només amb alguns senyals de tramuntana. El vent entrarà a tramuntaneta de matinada, entrarà, més ben dit, de força 3-4, que es mantindrà fins ara al migdia. A primera hora de la tarda es reforçarà fins a força 5-7, amb ratxes que poden superar els 70 km per hora al final del dia. Ja en parlàvem ahir amb l'Abel, com fèiem l'abans de l'informatiu i el concurs, que se n'anava aquest temps de pluja, però tornava a la tramuntana, que ara feia temps que no en sabien res, però bé, mai ens abandona. Sempre, en tant, ens ve a visitar i sembla, doncs, que avui a la tarda començarà. Començarà el seu protagonisme de, diguem, el seu protagonisme del dia, perquè ja no recordo quin va ser l'últim dia que va haver-hi tramuntana. L'estat de la mar, marejol de matinada fins a migdia. La tarda pujarà a maró i al vespre tindrem àrees de forta maró. Tràgol de gregal de mig metre a un metre d'alçada. Això per avui. Per demà dijous, doncs, un cel serà tot el dia amb un cel molt clar i bona visibilitat. Només veurem algun núvol prim al vespre i la nit. Aquesta visibilitat que ja s'han encarregat la tramuntana de fer aquesta neteja. I el vent, tramuntana moderada a forta de matinada i matí de força 5-7. A migdia i tarda anarà baixant de força 4-6, mantenint-se tramuntana moderada fins al final del dia. La mar, forta maró des de matinada fins a migdia. Maró a partir de la tarda. El tràgol de gregal baixarà d'un metre i mig a un metre a partir de migdia. Temperatura de l'aigua del mar, 20 graus en 7. Bé, doncs esperem aquesta tarda a la tramuntana i bé, demà encara la tindrem present, però ja veurem com a partir de demà, com s'espera ja el cap de setmana. Com començarem el divendres, si encara tindrem tramuntant o no, o potser també ens ho aclareixi més en Sergi avui a l'informatiu, al punt de la una, a l'apartat de la meteo. Molt bé. És el moment de deixar el temps i és el moment d'anar al resum de premsa que ens porten l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí.
Diaris, segon pas pel quiosc d'aquest matí, explicació de nou del contingut de les portades, dels titulars de les fotografies que han decidit situar a la primera pàgina, les capçaleres. Hem repassat ja les del territori, ens fixem, per tant, ara en les portades dels diaris que s'editen a Catalunya, però que tenen un abast global, un caràcter generalista, amb Taís Trujillo de la Nou. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui les portades que ofereixen continguts semblants o, bàsicament, dos protagonistes coincidents a totes les primeres pàgines. D'una banda, la fotografia o la informació d'Iñaki Urdangarín, que és a un pas de la presó, i de l'altra, Donald Trump i Kim Jong-un exhibint bona sintonia. Anem per parts. Comencem amb portada de La Vanguardia.
Sí, que titula El Suprem deixa un pas de la presó a Urdangarín. El tribunal rebaixa 5 mesos la condemna, que queda en 5 anys i 10 mesos. L'Audiència de Palma li notificarà avui l'ingrés a la presó.
Com dèiem, la segona imatge, la segona qüestió destacada d'aquest diari i també de la resta és per l'encaixada de mans històrica que hi es va produir entre els líders de Corea del Nord i dels Estats Units.
I sobre el pacte de Toledo, les forces polítiques representades estimen un acord per, ultimen un acord per vincular de nou la pujada de pensions a l'IPC. També ens quedem d'aquesta portada de La Vanguardia amb una estimació de vot de cara a les eleccions municipals. A la capital catalana, Barcelona, En Comú guanyaria per poc a Ciutadans.
Urdangarín a un pas de la presó és tal com titula l'Ara per obrir portada.
Sí, que també apunta que l'Audiència de Palma li comunicarà avui la data d'ingrés en un centre penitenciari. L'Ara també retrata la històrica encaixada de mans que hi van protagonitzar Donald Trump i Kim Jong-un.
I tanca portada amb els dos vaixells militars italians que ajuden a traslladar a València els 629 immigrants de l'Aquarius.
Sí, l'Ara explica que l'embarcació ja està viatjant cap a Espanya i que els immigrants s'han repartit en tres vaixells.
Tercera portada del matí, portada del Punt Avui, com els altres dos rotatius que ja hem explicat, com les altres dues portades, aquí titular coincident, Urdangarín a la porta de la presó i cimera que fa història.
Hi ha també d'altres titulars d'esta decisió del govern d'aturar la liquidació del Diplocat pel 155. L'executiu ara analitzarà el futur de l'ENS i Quim Torra planteja intentar que Sánchez dialogui sobre l'autodeterminació. Un Pedro Sánchez que també ha posat una dona a la Fiscalia de l'Estat, Maria José Segarra, la fiscal en cap de Sevilla.
I tanquem repàs a la premsa generalista amb el periòdico que diu que Urdangarín al marge, destaca també aquest diari que els acords entre Trump i Kim s'han quedat als llimbs.
Sí, diu que tots dos han exhibit molt bona sintonia, però no han concretat com es desnuclearitzarà Corea del Nord. També recull aquesta portada que les pensions pujaran amb l'IPC. I acaba fent referència a la selectivitat, fent una picada d'ullet a una pregunta que hi va portar de corcoll als estudiants de l'examen de castellà. Titula Selectivitat superlativa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens feien a l'equip de Notícia en Xarxa, edició matí, amb les veus de l'Helena Pujadeta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujadó. I ara sí que ja és el moment de sants aniversaris, notícies i refrany. Comencem per el santoral. Per saber qui han de felicitar avui, dia 13, avui és Sant Antoni de Pàdua. Dos felicitats. Els antonis que ho celebren avui, perquè sé que hi ha antonis que també ho celebren per al mes de gener, perquè també crec que hi ha un altre dels antonis i també hi ha gent doncs, que ho celebra l'altre Antoni. No sé si quin dia és de gener, estan intentant buscar-ho, però sé que hi ha alguns antonis que sí que ho fan al mes de gener. A veure si... No sé si també era... No. Ara mirar-ho un per un seria, si és un xic complicat, però sí. Molt bé, doncs felicitats a tots els antonis que avui celebrin el seu sant. Bé, i el sant del dia, com dèiem, Sant Antoni. Sant Antoni de Pàdua, que és el protector dels objectes perduts i dels que busquen parella. Mira, ja ho saben. I felicitats als que avui sigui el seu sant, felicitem els que sigui el seu aniversari. En primer lloc, oients que ens estan escoltant, facin anys, moltes i moltes felicitats. I avui també és l'aniversari de l'ara presentadora, actriu i ara presentadora, com és la Cayetana Guillem Cuervo, que fa 49 anys, també d'una... tota una sèrie de... una saga d'artistes, igual que Luis Merlos, que també, el fill també d'una saga d'artistes, que en fa 52. L'hem vist en aquestes sèries de Aquí no hay quien viva, la que se avecina, etc etc. I la Alaska, que en fa 55. Doncs bé, felicitats també a tots aquests tres coneguts que fan anys. Ens anem ara al que passava, a les notícies. Què passava ara fa un any? Es deia el següent, una de les notícies. El ple del mes de juny de l'Ajuntament de l'Escala aprova l'aplicació d'un pla de millora social, urbanística i econòmica al nucli antic. Aquesta acció està inclosa en el pla de barris. El pla de barris que tant en parlem últimament i que segurament ara d'aquí un any... Déu-n'hi-do les notícies que traurem sobre tota l'actuació que ha anat fent i encara ha de fer el pla de barris. I ara en fa 5, era una mala notícia, amb un balanç que es feia de el que passava, el que es havia facturat al comerç en aquest primer 6 mesos de l'any. Es deia que aquest any els comerços de l'Escala han facturat un 35% menys respecte al mateix període de l'any 2012. Bé, i el refrany al dit del dia, que ens donava un petit error a la pàgina i ara ja la tenim actualitzada, i ens diu, ens explica en Víctor Pàmies què és això d'anar d'Herodes a Pilat.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Anar d'Herodes a Pilat. Anar d'Herodes a Pilat és una frase proverbial d'inspiració bíblica per indicar que ens fan anar d'un costat a l'altre. També pot voler indicar que una cosa, o millor encara una persona, va de mal en pitjor. Al·ludeix a Jesús, que amb desig de condemnar-lo, però volent evadir la responsabilitat que la seva condemna representava, Herodes l'envià a Pilat. Quan es perd el sentit de la frase, perquè potser qui l'escolta ja no sap qui eren Herodes i Pilat, ni recorda l'escena que va provocar l'expressió, es pot desfigurar i la frase pot arribar a degenerar-se i arribem a sentir anar de rodes a pilans o de rodes a pilar, com recollia Mercè Rodoreda a 22 contes. La degeneració d'aquest refrany ja la recull Fra Galiana el 1767, que bé podien dir que havia caigut de la paella en les brases i que el feien anar de rodes a pilars. En aquest cas, és la degeneració d'una frase proverbial d'origen bíblic per desconeixement dels antecedents que la provoquen. La llengua catalana és plena d'expressions d'origen bíblic o d'inspiració religiosa o litúrgica. Mireu aquest fragment d'Albert Pla Nualar a veure quantes expressions bíbliques hi reconeixeu i coneixeu. D'Herodes a Pilat hi va anar ara mateix als autònoms en un via crucis que, per més inri, no els dona dret ni a posar-se malalts, mentre el govern se'n renta les mans. I encara en podríem trobar un bon grapat més, com ara net com una patena, plorar com una magdalena. Al respecte d'aquesta última, referida al plor de Maria Magdalena durant el Calvari de Jesús, si ho pregunteu als nostres infants, segur que us explicaran una etimologia ben trobada a partir del regalim que fan les magdalenes quan les suques al cafè amb llet.
Segurament ja ha quedat clar, espero que sí, això d'anar, aquesta frase, aquesta dita, aquesta frase popular coneguda d'anar d'Herodes a Pilat, com també ens ho ha explicat Sergi Pàmies. Perdó, Víctor Pàmies. Sergi Pàmies és un altre Pàmies, que està en una altra ràdio. Nosaltres aquí tenim un Pàmies i és en Víctor. Bé, i ara sí que és el moment d'anar a la música i anem amb aquestes versions. La música chill out és aquesta música que s'ha d'escoltar amb molta tranquil·litat. Aquesta música dels que aquests cafès coneguts d'Eivissa, aquests cafès del mar o altres establiments, doncs van posar de moda d'escoltar aquests temes amb total tranquil·litat, amb total relax. És a dir, agafar una cançó i suavitzar-la, allò perquè es pugui escoltar d'aquella manera que, si és una música així, podien dir d'aquestes molt mogudes, aquestes de ballar, doncs que l'escoltis allò sentat i relaxat i que t'entri bé. I ara en veurem un exemple. Vostès se'n recorden de la cançó que va fer famós aquell grup, els Village People, que anaven disfressats cadascú podien dir, un anava de policia, l'altre d'indi, l'altre de paleta, bé. Tots anaven disfressats i es van fer molt famosos amb aquesta cançó, entre d'altres, perquè van tenir molts d'èxits, tot i que ara tornen a actuar, però es veu que hi ha un lío perquè diuen que el que passa amb els noms, no? Que no, ara no fa falta explicar-ho. Doncs anem a escoltar aquesta Alinka dels Village People amb versió d'aquestes tranquil·les, relaxades, suau, interpretat per els Electro Long All Stars. Sona totalment diferent. Totalment diferent aquest ritme de cançó d'aquest IMCA a l'Inca que ens va portar Village People, que déu-n'hi-do la marxa que portava, una cançó d'aquelles que, bueno, que l'hem ballat la majoria dels, potser els que els estan escoltant, o si no l'hem intentat també cantar o anar seguint, i aquesta vegada amb aquest ritme, doncs, tot suau, tot tranquil, és una altra manera d'interpretar les cançons. Aquesta música va bé així, allò, com poses música de fons, com per exemple has de llegir, o per exemple que tens, estàs amb un dinar, amb un sopar, o amb una conversa amb amics i vols escoltar música de fons, és una música, és un tipus de música molt agradable, molt agradable, que acompanya molt bé, perquè sempre doncs, és amb aquest... amb aquest tipus de nivell, amb aquest tipus d'estil, així, molt, molt suau i molt dolça. Molt bé, 11:45, i ara sí que ens anem a escoltar el que ens explicarà en Daniel Domínguez, responsable del màrqueting de l'empresa Guarro Casas, per conèixer la realitat d'un producte com el paper. Sembla ser dels que es vol canviar, pot ser dels que el paper pugui substituir el plàstic amb algunes coses, doncs tot això ens en dona més detalls, com sempre ho fa la Montse Hidalgo amb aquesta secció, l'aigua clara. A veure si entrevem l'aigua clara, que segurament que sí.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
L'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. La dada demolidora s'ha posat damunt la taula coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, però el que alguns anomenen l'epidèmia dels envasos de plàstic reclama de mesures urgents a curt i a mig termini. Avui volem treure l'aigua clara sobre algunes alternatives per capgirar la situació. Saludem Daniel Domínguez, ell és el responsable de màrqueting de Guarro Casas. Benvingut.
Hola, bon dia, molt bé.
El paper és una de les alternatives per evitar aquest paratge, aquesta frase demolidora que el 2050 hi haurà més plàstic que peixos al mar?
Jo crec que és una molt bona opció perquè actualment tots els fabricants, i sobretot el que són els fabricants europeus, produïm el paper d'una manera sostenible. És a dir, estem certificats per uns organismes que el que ens garanteixen és que la fibra de paper, la polpa, prové de plantacions sostenibles, que ve a ser una granja d'arbres. No es tallen boscos, sinó que se'n planten i se'n tallen només per ús industrial.
Això segur que la gent més jove ho entén de seguida, però els que ja tenim una edat, recordem aquelles idees, aquelles frases que ens deien de tant utilitzar el paper, ens quedarem sense boscos, destrossarem el medi ambient, i moltes de les coses que eren de paper les hem convertit a plàstics. Aquests prejudicis ara ens afecten a l'hora de situar el paper com aquesta alternativa de la que parlàvem?
Home, està clar que jo mateix tinc una edat on vaig créixer també amb aquest prejudici, però realment ens van... Sí, és veritat que s'han fet moltes destrosses i moltes desgràcies, però realment la FAO demostra, i diu amb números, que el 90% de la deforestació prové de l'explotació agrícola o ramadera. Realment, la deforestació feta per producció de paper és molt minsa, perquè després del 90% ve la mineria. Llavors, l'hem estigmatitzat, però realment és una molt bona opció ara que realment es fa tot de manera sostenible.
Anem a pams. Quin és el cicle del paper? Perquè tots hem vist i hem utilitzat els contenidors blaus, per exemple, del carrer, on dipositem els papers que ja no fem servir o qualsevol altre material amb suport paper. A partir d'aquí, hi ha un cicle del paper?
Sí. Aviam, un cop nosaltres dipositem els residus al contenidor blau, les empreses que gestionen els residus els classifiquen, més que res per separar, doncs, grapes, clips, brutícia que hi hagi, i això passa per unes plantes de reciclatge que el que fan és primer netejar tot aquest paper, tornen a separar les fibres del paper, i un cop està separat el blanquegen, li treuen la tinta que haguem pogut posar, o si és un envàs, doncs la pel·lícula brillant, el que sigui, i a partir d'aquí es torna a fer polpa de paper per poder fer paper reciclat.
S'aprofita molt?
No tinc números de la quantitat, però realment tot el que es diposita, es recicla. De fet, està en augment la polpa reciclada, el preu, està en augment perquè cada cop hi ha més demanda.
Ara ens deia que l'agricultura és la principal, la que afecta principalment els boscos. Hi ha cultius per produir només paper?
Sí, són els que s'anomenen els boscos sostenibles, que hi ha una organització, que és la FSC, que s'encarrega de gestionar-ho i de controlar-los.
I quin tipus d'arbres s'utilitzen?
Ui, depèn, perquè per fabricar paper hi ha dos tipus d'arbres, no? Els caducifolis i els perennes, i cada un produeix un tipus de fibra. I els papers poden ser d'un tipus de fibra o de la barreja dels dos. Llavors, les plantacions poden ser d'eucaliptus, de pins, són els més freqüents.
I segons el tipus d'arbres, tenim un paper de més o menys qualitat o no té res a veure?
Sí, els papers de fibra llarga tenen unes propietats, aporten unes propietats mecàniques al paper que no aporta la fibra curta. Llavors, els papers, per exemple, que utilitzem a diari, els folis blancs, normalment tenen fibra curta i, sobretot, molta càrrega, que la càrrega és, perquè ens entenguem, guix esmicolat. Això fa que s'imprimeixi molt bé, però què passa? Si el pleguem 40-50 vegades, es trencarà. Mentre que un paper de fibra llarga, els que s'utilitzen per fer capses, per fer llibres, aguanten 2.000, 3.000, fins a 10.000 apertures o plecs.
El paper s'està reivindicant com a alternativa al plàstic. De què es tracta? De fer de paper tot allò que utilitzem de plàstic? De reduir els envasos que utilitzem? Perquè en qüestió de paper hem fet molts deures. Abans teníem paper a tot arreu, ara n'hi ha menys paper. Què és el que creu que s'ha de fer?
Jo crec que, el plàstic és insubstituïble per algunes coses. És a dir, quan vas a comprar unes olives i et pot passar, et donen una bosseta de plàstic que et garantitza que això no se t'escampi per tota la bossa, no? Però hi ha, per exemple, opcions amb paper vegetal que permet guardar els aliments sense haver d'utilitzar plàstic. I aquestes són les coses que hauríem d'anar introduint dintre la nostra vida quotidiana.
Perquè vostès també han fet els deures, els de les empreses de papereres. És a dir, s'ha avançat. Fa 25 anys a ningú se li passaria pel cap utilitzar paper en l'exemple que ens ha posat ara, no?
Sí, hi ha molta innovació. S'estan aconseguint coses nosaltres mateixos, Guarro Casas, fabriquem a través del nostre grup, que és el Joe Wiggins, fabriquem un paper que permet imprimir circuits impresos. Això fa 20 anys era impensable. I, evidentment, que hi ha una innovació darrere que permet, i una millora de les instal·lacions que permet utilitzar-los per consum alimentari, per exemple, com abans no es controlava.
Quan sent vostè que una de les principals amenaces del medi ambient són els plats i els coberts de plàstic, què se li passa pel cap? Retirar-los? Fer una alternativa? Existeix una alternativa?
Ha d'existir. Jo hi penso, i clar, com a responsable de producte i de màrqueting, el que intento és crear coses noves. I penso què podríem fer nosaltres per poder substituir, i s'ha de poder substituir. És a dir, els plats de plàstic són molt còmodes, però fa no sé quants anys en vivíem sense i no ens passava res. És aquesta societat de consum que ens està, que ens ha engolit i que ens obliga a consumir i llançar les coses.
Amb el paper som prou curosos? És a dir, abans deia que s'ha minimitzat la utilització de paper, ens mirem molt, cada vegada que hem d'imprimir un document ens diuen si no és estrictament necessari, no cal que l'imprimeixi, anem amb molta pantalla digital. Això ens ha equilibrat en el consum més sostenible del paper?
Aquí no sé què dir-te ben bé. Jo et diria que no, perquè realment hi ha estudis que diuen que tot el que contamina els servidors i tota la producció energètica que s'ha de fer per llegir un document a la pantalla és molt superior al que contamina o l'impacte que té imprimir-ho en el paper. Clar, jo aquí m'he de creure uns estudis o uns altres, no? Llavors ho deixo una mica aquí a mitges.
Però ens falta informació. Llavors, de la mateixa manera que vam pensar que el plàstic era més sostenible que el paper en el seu moment i ara s'està demostrant tot el contrari, potser a vegades fem gestos pensant que fem bé pel medi ambient i no li fem cap bé.
Totalment d'acord. Sí, sí. Ens falta informació.
El paper és biodegradable?
Sí.
Tot?
N'hi ha que no. N'hi ha molts tipus de paper. És a dir, per exemple, hi ha un tipus de paper que s'ha extès molt i és molt famós, que és el paper pedra, que consisteix en un 80% del guix de la pissarra i un 20% de polietilè. I això és, és plàstic. Segons els fabricants, diuen que es degrada en 6 mesos de sol. No ho sé, però igualment allò és un mineral, mentre que els papers de fibra verge és fusta. Fusta esmicolada, que això, igual que quan l'escorça d'un arbre, una branca cau, el medi ambient l'absorbeix, el paper li passa el mateix, si és de qualitat.
Avui hem volgut treure l'aigua clara sobre el paper com a alternativa a aquesta epidèmia del plàstic que ens amenaça d'aquí pocs anys. Daniel Domínguez, responsable de màrqueting de Guarrocases, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Continuem Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i tornem a posar música, un glob musical, i ara aquesta vegada amb un tema també d'aquests coneguts, com era aquest, el Ramalà Ding Dong, musicat, més ben dit, musicat no, podríem dir versionat per un grup de noies que se'n diuen les 70s, que s'han dedicat a fer moltes versions, si és el ritme de rumba, de temes coneguts.
Thank you.
Són les 70s amb Ramalama Ding Dong, cançó de l'any 1979, potser algú se'n recordarà, interpretada per Rocky Sharp and the Replays. Amb una estètica molt d'anys 50, van treure aquesta cançó que va ser tot un èxit aquest any, al final de l'any dels anys 70, el 1979, i també que va aguantar 79-80. Molt bé, 11:45 minuts, i és el moment que la Cristina Cantal ens presenti l'emprenedora, en aquest cas l'emprenedora de la setmana, la Sandra Carré. Té 44 anys i és creadora de PNL Cat, que es dedica a fer coaching en cavalls a la sessió, amb les seves sessions, on també explica tots els seus coneixements del PNL. Tot això amb la Cristina Cantal.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
La Sandra Carré és una emprenedora de 44 anys i és la creadora de PNL Cat. Anem a descobrir el seu recorregut abans de crear el seu propi projecte.
Vaig anar a estudiar programació neurolingüística el 2010. Vaig anar a Argentina, que és on hi ha les millors escoles de programació neurolingüística. I, bueno, vaig fer les tres titulacions. Soc trainer. El 2012, després de treballar un temps treballant amb la programació neurolingüística, vaig trobar uns estudis de coaching en cavalls. Jo de petit havia muntat a cavall, sempre he tingut una relació estreta amb aquests animals i, bueno, vaig trobar un màster que feien a la Universitat de Girona, el que passa que era d'equinoteràpia, i en aquell moment no era realment amb el que m'ho volia dedicar, fins que vaig estar buscant, aquesta altra formació. I, bueno, la vaig estudiar en una escola que es diu Equilibri, i des de llavors fins ara.
Per entendre què fa la Sandra Carré a les seves sessions, primer hem de saber què és la programació neurolingüística, més coneguda com a PNL.
La PNL és un mètode de treball basat en la resolució d'objectius i es treballa cap a la millora de qualsevol aspecte personal, mitjançant estratègies de pensament positiu. Bueno, i el que fa que sigui tan potent amb els cavalls i efectiu és perquè es treballen les emocions. I els cavalls ens ajuden a gestionar, doncs, totes les nostres emocions, prendre consciència dels nostres comportaments, sentiments i què hem de transformar. Si tenim pors, com generem els recursos, com guanyar seguretat, i canviar tots aquells comportaments que no ens funcionen. És a dir, ser coherent amb el que sents, amb el que fas i amb el que penses.
L'emprenedora ens explica què porten a terme.
Bàsicament estic fent una barreja entre el que és el coaching amb cavalls i utilitzant les eines que tinc de programació neurolingüística. Els cavalls no es munten. Totes les sessions són a peu a terra. I en les sessions amb els cavalls es genera un triangle format entre el cavall, el client i el coach. I aquí es crea un clima de col·laboració i de connexió. A través d'una sèrie de converses i exercicis dirigits, el client i el cavall interactuen. I aquí s'obté del cavall una resposta sense judici, ja que ells reaccionen a tot el que perceben i reflecteixen com són les nostres accions, què és el que nosaltres fem, com actuem. I això el que fa és que la persona prengui consciència de quina és l'actitud que està tenint davant d'aquella situació.
Anem a descobrir com és una sessió de PNL i coaching amb cavalls amb la Sandra Carré, i ens ho explica amb un exemple pràctic.
Fem tota una sèrie d'exercicis per plasmar el que aquella persona, aquell problema que té, el dibuixes amb conos, amb diferents objectes, el dibuixes a terra, és a dir, com que el baixessis a la terra. Ho tens en el pensament i ho veus dibuixat. I tu aquell camí el recorres amb el cavall. Una persona me ve i me diu que vol ser més confiada, doncs el que farem és fer un dibuix mental. El dibuix mental que té sobre aquella situació, posarem la confiança en el lloc de l'espai on te creu que la té. I el camí, dibuixarem el camí amb una sèrie de cordes, pals, una sèrie d'objectes, dibuixarà el camí per arribar en aquell objectiu, que és ser més confiat. Buscarem les ajudes que té per ser més confiat i tots els obstacles que es trobarà per arribar en aquell objectiu. Tot ho escriurem tot, cada cono tindrà el seu nom, i aquest camí el recorre amb el cavall. Anomenen el cavall amb una ajuda, pot ser ell mateix, pot ser algun familiar, pot ser alguna emoció, i cada vegada que la persona acompanyada amb el cavall passa per algun obstacle o per alguna ajuda, quan la llegeix, el cavall reacciona davant aquella emoció, perquè la persona, com que la viu en aquell moment, doncs el cavall reacciona. Potser o pararà o sortirà del camí. I a partir d'aquí treballarem sobre aquesta situació, perquè si el cavall s'ha parat davant d'una por, hem de treballar. Què li passa amb aquella por, què és el que fa que es pari en la vida davant d'aquell obstacle. Quan la persona pren consciència d'això i canvia aquella actitud, el cavall, quan torni a passar per allà, no pararà, perquè la persona aquella actitud l'ha canviat. El que ho fa tan potent és que, com que la persona viu en primera persona quina és l'actitud que ha de tenir davant d'aquella situació, i ja l'ha pres, de cop entén com ha d'actuar davant de la vida per arribar a tenir més confiança.
Els cavalls són molt més sensitius del que ens pensem. Algunes vegades, fins i tot a les sessions, es creen constel·lacions familiars.
Es creen situacions molt interessants perquè es creen com constel·lacions familiars. Quan treballes amb més d'un cavall a la pista, els pots anomenar amb persones de la teva família, amb feina... Bueno, i es comencen a col·locar els cavalls en situació autèntiques constel·lacions familiars, i la persona doncs va entenent què està passant a dintre d'aquella situació. I després encara és més potent, perquè quan normalment els fas amb persones, tots tenim el nostre bagatge i posem el nostre mapa, que es diu, de que allò és d'aquella manera perquè tu ho has viscut així. Clar, els cavalls es col·loquen en aquella situació sense cap mena de perjudici ni cap mena de situació mental ja entesa d'aquella manera.
I a qui va dirigit aquest projecte?
Aquestes sessions van dirigides a tota persona que estigui en un procés de creixement personal amb l'objectiu d'aconseguir millores. I jo el que faig és acompanyar aquesta persona juntament amb el cavall en aquest procés de canvi. I, bueno, els animals, els cavalls són uns animals tan i tan sensibles que capten totes les energies que l'envolten. I ells el que perceben és el canvi de vibració del cor. Quan nosaltres estem parlant d'algun tema que la persona li mou, el cavall reacciona davant d'allò. Potser li farà conscient de que té un bloqueig al pit, perquè amb el morro doncs, li toca anar en aquest lloc. I a partir d'aquí doncs, comencem a fer metàfores i estirar del fil sobre aquell bloqueig, què està passant allà... Bueno, i ells, bàsicament, fan de mirall de les nostres emocions.
La Sandra Carré ens explica quin és el tret diferencial del seu projecte PNLCAT.
Aquí mateix, a Girona, el tret diferencial és treballar amb els cavalls, perquè és molt diferent, és el que deia, és molt diferent estar a l'àrea lliure i treballar en un entorn així, que està en una oficina o en una camilla, en un lloc més tancat, on connectes diferent amb les teves emocions. Aquí hi vas des d'un altre lloc. Jo dic moltes vegades, ens podem enganyar nosaltres mateixos, la persona potser em pot enganyar a mi, però en el cavall no el pots enganyar. El cavall sap el que t'està passant i t'ho farà veure. Ho veurà i t'ho dirà.
L'emprenedora ens explica com veu el futur de PNLCAT.
Amb il·lusió, perquè això vas veient que cada vegada s'obre més, que hi ha més gent, que tu mateix ja dones més força i més forma, tens més experiència i veus els resultats. Veus els resultats d'una persona quan entra i com surt aquell mateix dia, i quan fem processos més llargs veus els canvis que han tingut la gent, que han tingut els teus clients, i la veritat que, bueno, que ho veig amb il·lusió, amb ganes i amb força.
El seu projecte també està present a internet i a les xarxes socials. Sandra Carré.
Hi ha la pàgina web, que és pnlcat.com, i bueno, allà hi trobarà l'enllaç a Facebook, hi ha alguns vídeos, les experiències de la gent, telèfon, hi ha tota la informació que un necessita per saber una mica què ve a fer. I bueno, sempre es fa una entrevista prèvia per conèixer, perquè bueno, jo és el que dic, quan tu has de fer un procés de canvi i vols que algú t'acompanyi, la primera entrada sempre ha de ser de que tinguis bon feeling amb la persona que t'ha d'acompanyar. No pots fer un procés de canvi si no estàs a gust amb qui t'acompanya. I bàsicament primer fem una primera, ens coneixem i expliquem una mica què farem, si ens entenem, si la persona realment agafa el compromís, perquè és el que dic, jo no tinc la vareta màgica per canviar ningú. És la persona que canvia i és la persona que en aquell moment decideix de dir ara és el meu moment, jo vull continuar diferent de com ho he fet fins ara, i el compromís l'agafa la persona i jo i els cavalls l'acompanyem.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedora d'aquesta setmana, Sandra Carré.
Està al peu del canó, bàsicament, i que s'ha de tenir paciència. A vegades les coses no són tan ràpides com pensem, i tot és passet a passet, és com pujar a aquella escala i s'ha de fer un pas a darrere l'altre. I sobretot no perdre ni l'il·lusió ni l'esperança quan les coses no són tan ràpides o no són com tu vols en aquell moment. Tenir clar que tens ganes de fer allò, fer-ho amb il·lusió, amb ganes, i al final surt.
Ja ho heu sentit, tingueu paciència, aneu pas a pas i no perdeu mai la il·lusió, que amb ganes i esforç al final tot s'aconsegueix, com ha afirmat Sandra Carré.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Com no interessant el que ens ha explicat a la Cristina Cantal, o més ben dit, el que li ha explicat a la Sandra Carré en aquesta secció que porta la Cristina Cantal, que condueix la Cristina Cantal, sobre el que es pot fer amb els cavalls. Déu-n'hi-do el que dona de si, i bé, doncs, això de coaching en cavalls, amb les seves sessions, i aplicat tots els coneixements d'aquest PNL que hem descobert què volia dir. Molt bé, i arribarem al punt de les 12, i com un minutet, amb aquest tema de Shakira i Carlos Vives, la bicicleta, interpretat per Raya Real. Així sona.